l'audiovisual.
Sí, sí, arribat Ennio Morricone. Avui fem el capítol 16 d'aquestes mil i una nits sonores d'Ennio Morricone amb el Diego Monroy, ben retrobat, i farem un programa que seran dos, aquest i el de la pròxima setmana. Ara us explico per què. Ens ubicarem a l'any 1971, som al 2021, fa mig segle. És a dir, en aquests dos programes farem el recorregut del que va fer Ennio Morricone ara fa 50 anys. Moltes bandes sonores. Ell tenia 43 anys, feia 11 que es dedicava al món de la música de cinema. Va treballar aquell any per 21 pel·lícules en un sol any. No sabia dir que no, tothom volia Morricone. Va abandonar els gèneres dels 60, els peplum, fins i tot l'espagueti western, la comèdia de sèrie B. I va seguir amb els amics, però en va fer de nous, va començar la seva carrera internacional, etc etc etc. I va arribar el moment d'aprofitar la predisposició dels productors per ell aprofitar-se i fer experimentació sonora amb les seves pel·lícules, i especialment les d'avui, ja veureu que li permetien, no? I això sí, també caure en la temptació d'establir una sèrie de fórmules i tics, i així anem una mica més rapidets per entendre'ns, no? En fi, per què dos programes per un any? Perquè hi ha moltes bandes sonores, com deia, en prescindirem d'alguna que és introbable, com Tambores de Venganza, i algun títol que ja hem escoltat, com Sacco Vanzetti, o el de Cameron, o La classe obrera va al paraíso. I perquè arriba Dario Argento, i encara que la primera pel·lícula de Dario Argento amb Morricone és del 1970 i no del 71, el 71 va fer les dues següents, que són la trilogia que va establir un gènere que seria el més popular del cinema italià i imitadors d'altres països a primers dels anys 70. Avui, però, Set Giallos, que és com es diu el gènere, aquest cinema negre, sexy, violent, italià d'aquella època. Què tenim? Morbo, sang, sexe, El pájaro de las plumas de cristal, pel·lícules amb títols, amb noms d'animals o formes animals, amb una companyia de professionals excel·lents que eren seguidors, en certa manera, de l'esperit de Mario Bava, de Ricardo Freda, o paral·lelament de Brian De Palma, que anava fent cosetes d'aquest estil en el cinema americà. Cinema molt estilitzat, amb fotografia de Vittorio Storaro, la primera vegada que ho feia en color, amb importacions de noms més o menys internacionals, Tony Musante, Susy Kendall, Eva Renzi, i els italians, no? Mario Adorfo, Enrico Maria Salerno. Història, la d'un serial killer característic. Hi ha una investigació i un escriptor que és testimoni del crim es converteix en la possible víctima de l'assassí. Sempre no se sap qui és fins al final de la pel·lícula. Ingredients: el món post-pop, la moda, el disseny contra la Roma clàssica on es rodaven les pel·lícules. El món és slasher, és a dir, sang i fetge de debò. Molta perversió sàdica. I en el tema musical, llibertat sonora, sons misteriosos, inesperats, i en certa manera una manera molt moderna i creativa de fer ús del jazz i de la instrumentació jazzística evolucionada. I l'aparició de la veu humana, ja ho veureu al llarg del programa d'avui, amb tota mena de recursos per integrar sensacions sexuals o de patiment. I mai saps si el que sents és patir o un orgasme, en definitiva, no? I ara ho comprovareu, perquè estem sentint el tema de la persecució de la banda sonora de L'uccello dalle piume di cristallo, El pájaro de las plumas de cristal, i aquests són els títols de crèdit de la pel·lícula. Thank you. Què li passa a aquesta noia? Li passa que Ennio Morricone s'ho ha passat pipa fent servir la seva veu i aquests efectes de batecs de cor per fer els títols de crèdit d'una pel·lícula. Increïble, oi? A veure, no tot serà tan extremista, en el que sentirem a partir d'ara. A més, ràpidament trobem la manera de fer-ho més auditiu, que diuen entre cometes. La segona pel·lícula del tàndem Dario Argento Ennio Morricone ja és del 71 i és Il gatto a nove code, El gato de nueve colas. Importacions d'actors, en aquest cas James Franciscus, estrella de la televisió americana de l'època, Catherine Spack, estrella del cinema italià internacional, Carl Malden, el gran actor de l'Actors Studio, i Rada Rasimov, que posava la plana sexy. De les tres pel·lícules és la més clàssica, la que més es concentra en el tema, en la investigació, no tant en els efectismes, no? Dos periodistes, un d'ells cec, investiguen uns assassinats que vinculen formes antigues i farmacèutiques. Oh, farmacèutiques! Escàndol, escàndol total, no? El tema principal serà breu, És molt jazzy voluptuós. No he trobat millor manera per definir-ho. impressionant i salvatge. A mi m'agrada molt, a mi em sembla molt bé, eh? Aquest estil de música cinematogràfica en aquell moment era, a més, molt novedosa. Avui dia no hi ha nassos, eh? Per fer músiques així. Morricone mateix no en feia, eh? A l'època final de la seva carrera, aquests experiments. En tot cas, dedicarem una mica més de temps a la tercera i última pel·lícula que vam fer junts, Dario Argento i Ennio Morricone, també l'any 71, un film que es deia, i seguim amb els animals, Quattro mosche di velluto grigio. Quattro mosques sobre terciopelo gris. No és el mateix. Les mosques italianes eren de vellut gris. Les aquí, en espanyol, estan a damunt del vellut gris. Perdonin, no ho entenc. En tot cas, era una pel·lícula sobre un assassí amb destral i que l'assassí involuntari sigui perseguit per la policia, resulta que és un bateria de rock. Home, això ja li dona a Morricone tota una sèrie de possibilitats immenses, perquè les persecucions donen pas a les percussions més aviat, no? Cops de bateria, cops de destral, música de decapitacions, batecs de cor... És el recurs, i bé, virgueries, fins i tot Yeye post-68, afegides. Amb Michael Brandon, Mimsy Farmer, Jean-Pierre Mariel i Bud Spencer, que feia un paperet a la pel·lícula, aquestes quatre mosques sobre vellut gris ja compta amb la veu solista d'Eda de l'Orso, col·laborador habitual de Morricone. Tenim quatre temes. Els títols de crèdit, Com un madrigal, que ja són nassos, Aleluia, ja ho veureu, i Rock 7 per acabar.
Oh. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Impressionant. Tutto Morricone, eh? Realment, aquest repàs que estem fent tota la temporada al Mestre Desaparegut i les seves bandes sonores ens demostren l'eclecticisme increïble, però també la capacitat d'Ennio Morricone per adaptar-se a tota mena d'estils musicals d'una manera entregada a tope, com acabeu de sentir. Ara no caldria ni posar data a les músiques que ha contingut el programa fins ara, però us ho recordo. Estem concentrant-nos avui a les bandes sonores i també la setmana que ve, del 1971, de fa exactament mig segle, quan el giallo italià, aquell cinema d'emocions fortes per la banda de la sang i feix i per altra banda també de l'erotisme, es van imposar i van ser imitades per tothom. A banda de les tres amb Dario Argento que acabem d'escoltar, altres directors immediatament van copiar la fórmula amb resultats doncs irregulars. Per exemple, Paolo Cavara va fer La taràntula del vientre negro. Aquest era un director absolutament discutible, que havia explotat el públic de mala manera sempre i ho continuaria fent, eh? Però en aquest cas va plegar ni més ni menys que Giancarlo Giannini, Claudine Auger, Barbara Boucher, Rossella Falk, Barbara Bach i Stefania Sandrelli per explicar la història d'una altra serial killer que es dedica a desventrar noies vinculades amb una mena de secta i de cosa, bueno, ara jo no recordo tampoc del tot perquè era una pel·lícula molt complicada, no tenien sentit, la majoria dels arguments d'aquestes pel·lícules, no? Però es vinculava tot a aquella història que explica que les aranyes són atacades per les vespes que les punxen a la panxa, els hi dipositen els ous o no sé què, i llavors, bueno, en fi, una cosa tremenda. Era un film difícil d'aguantar per les imatges horripilants que contenia, i amb un cert nivell de, diria jo, que, per dir-ho d'una manera suau, de menyspreu cap a les dones i l'ús del seu cos a la pel·lícula. Dit això, Morricone el que fa en aquesta banda sonora és fer ús de música de l'època, evidentment, però també aquelles menes de bossa noves, adaptades, modernitzades, plenes de sospirs. En fi, que Aida de l'Orso continua posant la seva veu al seu treball.
My heart, chill, my ear.
porro music dels vells temps. Jo hauria de presentar aquest programa fent... Oh, oh, entendríem, no us envio virus del Covid, que consti. Dit això, canviem de director, canviem de pel·lícula. Més giallo, La corta notte delle bambole di vetro. Aquesta no es va estrenar a Espanya, era massa sexy. La va dirigir Aldo Lado, un director raríssim, que va fer La sepultada viva i Violación en el último tren de la noche. I va portar Jean Sorel a Ingrid Tulin, l'actriu de Bergman, i Barbara Bach a Ljubljana, on van rodar aquesta història d'un periodista a la recerca de la seva promesa desapareguda, que a més l'han d'operar del cervell a ell, i malgrat que queda mig tronat, tot i així, el cervell li funciona de conya. Llavors la pel·lícula és una mena d'embolic amb fetichisme, forces ocultes, ombres langianes, parlo de Fritz Lang, evidentment, no? Elements del gran guinyol francès, molta sang i fetge, i música basada en sonoritats imprecises, més experiments de Morricone, però amb un tema a capella més orgànic. Qui canta, en aquest cas? Era de l'Orso, naturalment. Teniu tres temes, el vals número 1, Nit i nines i Opressió dels monstres. Bogeria, eh? I Bogeria és el nom del tema que ara sentireu de la penúltima pel·lícula del programa d'avui. Los fríos ojos del miedo era una pel·lícula d'en Joaquín Castellari, el director de capçalera de Tarantino, que va fer entre Aquel maldito tren blindado i Sandokans i Simbats, pel·lícules com Los guerreros del Bronx. En aquest cas, la història d'un noi lligat a una noia del Terne que té un oncle que els convida a casa i juga amb ells. La cosa era entre Itàlia i Espanya. Fernando Rey era l'oncle i, per tant, aquí hi havia encara franquisme. I tot això del giallo, doncs sí, molt bé i tal, però fer-ho nosaltres, no sé, eh? I la cosa sexy la van acceptar, però les escenes més dures no les van poder incorporar a la pel·lícula a Espanya. A Itàlia hi havia una versió molt més slasher. En definitiva, que Morricone, una vegada més, doncs s'hi posa les piles i les botes i agafa la batuta i mira que surt. I ara ho rematarem, eh? I endavant, que la setmana que ve torna l'any 1971. Però ja no seran giallos, perquè l'any 71 també va fer altres pel·lícules d'altres temes i gèneres, i la cosa canviarà força. Com ho rematarem, això, avui? Doncs amb un Ennio Morricone de primeríssima divisió, una lagartija con piel de mujer de Lucio Fulci, el millor seguidor de les pel·lícules de Dario Argento, amb Jean Sorel, Florinda Volkan, Stanley Baker, i no t'ho perdis, Mike Kennedy, que era aquell cantant de Los Bravos, que també va fer una carrera com a actor. La cosa va d'una filla de polític que anticipa crims amb els seus somnis, però que al final és ella que és culpada i ha de demostrar la seva innocència. Si la persegueix un assassí, i dale que te pego, i embolica que fa fort. És un gelós psicoanalista zoofílic, gairebé porno, ple d'orgies i desenfrenaments, i amb un Morricone que se li va la olla del tot. O sigui, que serà acabar amb glòria aquest programa d'avui. Amigues i amics, tornem d'aquí 7 dies amb més Ennio Morricone, i us deixem amb ell, amb Medale de l'Orso, i amb dos temes, així com per concloure, Raons per la por i Dia de nit, que és exactament on som. We'll be right back.